Al matí de Ràdio Sabadell. Els prescriptors.
I un dijous més us recomanem agafar paper i llapis o els vostres smartphones per apuntar totes les recomanacions que ens porten els nostres prescriptors. Comencem anant al cinema, amb el Jan Sabater, que ens explicarà el nostre malalt de cinema quines són les pel·lícules imprescindibles que hem d'anar a veure. Bon dia, Jan.
Hola, molt bon dia.
A veure, que tenim molta curiositat. Què ens proposes avui?
Sí, doncs avui volia proposar una mica entorn de Sitges, de com ha anat el festival, que segurament tots ja han vist que ha passat una miqueta sense fer molt d'enrenou, només deixant una miqueta el conflicte de si l'online serveix o no per uns festivals, però vaja, ha sigut un any que no hi ha hagut molt de show, molt d'enrenou, les pel·lícules no han cridat precisament l'atenció, i més no ha marcat una mica més pel coronavirus que no pas per pel propi festival. Tot i així, ha deixat, jo crec, dues pel·lícules que serà molt interessant veure quan arribin al cinema. La primera de totes és Possessor, la pel·lícula que ha guanyat amb millor pel·lícula i amb millor director, i que podem escoltar el tràiler.
Vinga, que soni.
Interface is active and we're at full power.
What's your levels this time?
You just make sure you pull the trigger on the way out.
After initial binding, you'll be locked in, with no loss of control permitted during this performance.
I can't afford any mistakes on this one.
Ready?
Doncs em sembla que el que ens posarà són els pèls de punta, eh? Doncs aquesta pel·lícula, a veure.
És una pel·lícula que, bueno, ja tothom donava per suposat que guanyaria molt, que seria la gran triomfadora del festival. Era la que més renom portava. I és l'última pel·lícula de Brandon Cronenberg, que, com he dit, va guanyar també a la pròpia direcció. I explica la història d'una empresa que es dedica a ficar xips, implants, al servei de persones per tal de controlar-les i a través d'aquest cometre assassinats. Una trama un pèl enrebuscada que s'ha de veure com funciona, però tot i així, des de que van sortir els tràilers, s'ha parlat molt d'aquesta pel·lícula, se l'ha elevat molt, tant per el seu ritme, tant per aquesta premissa molt, molt, molt curiosa. I si més no, encara, diria que encara no hi ha data d'estrena per aquí a Espanya. La pel·lícula és canadenca, sí que potser tardarà una mica en arribar. Però per aquells que els agradi molt aquest tipus de cinema de terror, però que no acaba de ser del tot un terror de susto, de típica pel·lícula de zombis, de terror bàsic, vaja. Per tots aquells que els agradi que aquest thriller amb tocs més obscurs, jo crec que és una recomanació essencial per aquest any.
Molt bé. I què més? Què més ens proposes?
I l'altra pel·lícula que ha lluït molt en el festival no era gens esperada, no era famosa, però s'ha fet molt de renom. És Mandíbules, que no porto al tràiler perquè no està ni en espanyol ni en anglès. És una pel·lícula francesa de Quentin Dupleux. I és una pel·lícula, és una trama que a mi m'agrada molt. Tinc moltes ganes de veure'l. I aquesta sí que tenim data d'estrena, que després la dic. I la pel·lícula explica la història de dos amics que van per una carretera i es troben un cotxe abandonat. I a dins del cotxe hi ha una mosca d'una mida extraordinària, del tamany pràcticament d'un gos. I el que decideixen és agafar aquesta mosca i criar-la i fer una fèria amb aquesta mosca. Crec que és una premissa, una idea molt, molt original, que no sé cap a on anirà, Uh-huh. És una pel·lícula que tothom també n'està dient les mil meravelles, que és molt divertida, molt original, que s'ha de veure mil cops, per no perquè sigui difícil d'entendre, sinó perquè la gaudeixes cada cop més, i que és surrealisme pur i dur. Però és d'aquestes premisses que, escrita, sona molt bonica, però s'ha de veure, perquè m'agradaria veure com funcionarà això a la pròpia pel·lícula.
Doncs sí, sembla però interessant, així sí, d'entrada, sí.
Però, com dic, aquesta sí que té data d'estrena, però haurem d'esperar una mica fins al 8 de gener del 2021.
Doncs encara ens sí, queda una mica, almenys ja s'haurà acabat aquest 2020. Molt bé, alguna altra proposta?
Sí, a part d'aquest festival de Sitges, que com he dit ha estat una miqueta apagadot i no ha tingut grans pel·lícules que es notessin, sí que porto dues coses més que vull ressaltar molt, perquè sonen molt ara mateix. La primera de tots és una pel·lícula que s'estrena ara, tot i que ara no ho tenim molt bé per anar a cinemes, però tot i així, ara és cartellera en Espanya, acaba d'arribar, i és la nova pel·lícula de Pedro Almodóvar, que es diu La voz humana. Tampoc no porto tràiler, perquè bàsicament és pràcticament no muda, però la protagonista no parla pràcticament en cap moment i tot ho guia la música, així que estaríem escoltant una banda sonora tot el rato. I el que té de curiós aquesta pel·lícula són dues coses, bàsicament. Per començar, que no és ni... Bueno, és un curt llarg. No dura dues hores, ni una. Dura 30 minuts. Per tant, és una solució rara que tampoc no sé com funcionarà en els cinemes, si haurem de pagar, si hem de pagar el mateix preu, si serà reduït, perquè és això, serà un vistazo ben ràpid, 30 minuts. Però sobretot el més important d'aquesta obra de La voz humana és el context, i és que és la primera obra del Pedro Almodóvar amb una actriu principal que no és espanyola, que és la Tilda Swinton, que queda perfecta en el seu imaginari, que es fa molt curiós veure-la en aquest paper, perquè a més toca molt la forma de vestir, tota la manera, tota la composició habitual que fa el Pedro Almodóvar amb un personatge que és americà, o sigui, el contrast entre l'espanyol i l'americà queda molt, molt increïble en el seu paper. I, bueno, si més no, la història explica la història d'una dona que l'ha deixat el seu exmarit i que, per casar-se amb una altra dona, perdona, i que ha de superar aquest dol de la pèrdua del marit. I això, pel que es veu en el tràiler, passa d'una forma bastant notòria. Però vaja, tampoc no se sap molt, perquè també el tràiler és molt enigmàtic, però vaja, és una recomanació per qui pugui anar al cinema directe.
Doncs ens apuntem aquesta recomanació, que segurament no deixarà indiferent i és una aposta pel que expliques a segura. Moltíssimes gràcies, Jan. Una abraçada gegant.
Igualment.
Que vagi molt bé, bon dia.
Adéu.
I el que fem ara és també oferir-vos moltes recomanacions de jocs de taula, jocs de rol, i per això doncs ens anem fins a la botiga Snafu amb el Ricard, que segurament doncs està entre jocs preparat per donar-nos també doncs algunes idees. Bon dia, Ricard.
Hola, bon dia, Raquel, com esteu?
Molt bé, moltes ganes de descobrir propostes, perquè doncs, ara que no podem anar doncs, ni al bar ni als restaurants, al cap de setmana tenim moltes hores per passar doncs, amb la parella, amb els amics, amb la família, i per això doncs, avui volíem que ens fessis les recomanacions.
Doncs d'això es tracta, no?, de passar el temps amb companys i amics i passar una estona agradable i divertida. Jo us porto avui tres jocs interessants i força diferents per comentar, val? Llavors comencem pel primer, que és un joc d'estil 4X, que pels que no sapigueu què és, 4X vol dir exploració, expansió, explotació de recursos, i l'última X és una mica problemàtica, no? Perquè vol dir exterminació, val? Bueno, és un tipus de jocs en els que doncs, comences amb poques fitxes, com si diguéssim, no? I vas creant un imperi o una força armada per aconseguir doncs, guanyar la partida. En aquest cas, Space Empires és un joc que té el setting, l'escenari és a l'espai, d'acord? I del que es tracta és que en una partida en la que poden haver-hi de 2 a 4 jugadors, d'acord? Tu tens una raça, totes les races són iguals, val? I l'objectiu és construir un imperi i derrotar els adversaris. D'acord? Com es comença jugant? Bueno, tens la fase d'exploració, en la que comences amb un sistema estel·lar local, planetari, vale? I llavors doncs tens una sèrie de recursos per fabricar naus que vas enviant a planetes que tens a tocar i els vas explorant. D'acord? Un cop els has explorat, comença la fase d'expansió, en la que has d'agafar doncs, els recursos que tens disponibles, anar-te expandint a altres seccions de l'espai. I un cop tens fet aquesta fase, doncs bé, ja vindria doncs, l'explotació de recursos. No? Tot el que has aconseguit, a base d'anar enviant colònies als planetes, aconseguir minerals, doncs comences a fabricar naus espacials i tecnologia per a aquestes naus i passes a la fase d'extermini, en la qual ja doncs, el que has de fer és anar a atacar l'adversari. Tot això d'aquí té un component estratègic important, val? Perquè depèn de com planifiques tu la partida per aconseguir arribar a la fase final, doncs, si ho has fet bé, pots guanyar, si ho has fet molt malament, doncs, seràs vilment exterminat, d'acord? És un joc que té una duració d'unes 4 hores, 5 hores, vull dir que és llarguet, i és molt interessant, aquest joc, primer per la temàtica i després pel 4, pel component d'aquest de 4X. Hi ha molts jocs de 4X, no? Els típics són el Age of Empires, a Colonization o Civilization, que hi ha hagut versions per ordenador i que molta gent imagina que el coneix, doncs aquesta és la mateixa temàtica doncs, portada a l'espai.
Molt bé. Què més?
Què més? Continuem amb un joc molt diferent.
Vinga.
Pels que no li agradin els jocs de batalletes i exploració i aquestes històries, tenim Sherlock Holmes. Sherlock Holmes és un joc d'investigació. Es pot jugar sol, però el recomanable és jugar-ho amb gent. No hi ha un límit de jugadors en els que pots aportar la partida. El joc en què consisteix? Bueno, consisteix en que tu representes que ets un investigador, val, que assessora Scotland Yard, no ets a Sherlock Holmes, però ets un investigador que utilitza les mateixes tècniques per resoldre els casos. L'objectiu del joc és anar desvelant pistes, d'acord? I aplicant una mica de raonament lògic aconseguir resoldre el cas. Quan es resol el cas, o quan penses que es resol el cas, es fan una sèrie de preguntes. D'acord? Es responen les preguntes i això es contrasta contra la versió que dona Sherlock Holmes. A partir d'aquí es genera la puntuació, per diferència. No? Si el Sherlock Holmes ha aconseguit respondre un 90% de preguntes correctament i tu el 50%, doncs tens la puntuació que et toca. Com es juga en aquest joc? Dintre del que és la caixa del joc hi ve un mapa de Londres de final del segle XIX, hi ve un conjunt de diaris, de notícies, hi ve també un directori de persones, localitzacions, és com una guia, és la guia de Londres, val? Serien les pàgines grogues de l'època. També hi ha un llibre de cas. En el llibre de cas es planteja un assassinat, per exemple, o un robatori o qualsevol cas típic d'aquests de la novel·la de Conan Doyle, d'acord? I el que has d'anar fent és, bueno, a partir de les pistes inicials, del requeriment inicial, bueno, has d'anar entrevistant a gent. Val? Per entrevistar aquestes persones i no obtenir informació, necessites saber on estan. Per saber on estan, has de fer servir la guia. Val? Sobre el mapa, tens les, els jocs on s'han comès els assassinats o on s'han comès els robatoris, val? I a partir de la guia i de, les, de la introducció inicial de la partida, pots anar ubicant les persones que estan implicades en la trama. Val? El mapa és important per què? Perquè en el mapa hi ha unes distàncies. Per tant, si resulta que tu estàs sospitant que una persona ha comès un assassinat, però quan l'has entrevistat amb aquesta persona o en algun testimoni t'ha dit que estava en tal lloc, en tal hora, i tu saps que per arribar en el lloc on hi ha hagut l'assassinat doncs necessites mitja hora i aquesta persona estava a una hora de distància, saps que aquesta persona no ha pogut ser. Val? Doncs una mica es va jugant d'aquesta manera, anar entrevistant a gent, anar establint relacions entre persones, en la secció de notícies has de contestar la informació per veure si hi ha algun fet rellevant que et pugui donar una pista. Llavors, esclar, com que hi ha tanta informació, l'interessant és jugar-lo amb moltes persones i cadascú va fent les seves aportacions. Un potser és el responsable de llegir el diari, l'altre és el responsable d'anar intentant localitzar les persones implicades en la trama, l'altra persona llegeix les entrevistes, una altra persona està pues, relacionant fets i personatges i llocs, i a partir d'aquí s'intenta resoldre el cas. I a mi m'agrada bastant perquè té aquest component de deducció, no? També si t'agrada les novel·les de Conan Doyle i el personatge en si, doncs penso que és interessant i, bueno, i l'ambientació també és maca perquè bueno, doncs les notícies estan molt ben redactades, les entrevistes tenen un component literari força interessant, i és un joc que don per molt.
Que segur que ens enganxa i penso quantes hores pot arribar doncs, a algú a jugar, bueno, no sé, una partida?
Doncs moltes hores que pots estar. Si sou molta gent ficada a la partida, cadascun fent aportacions i discutint si aquest pot ser o aquest no pot ser, discutint vistes doncs, i rebatint arguments, te pots estar tota la tarda tranquil·lament fent una partida. D'acord? Jugar sol, també pots jugar sol, però clar, l'hem de jugar sol és que tu tens la teva mentalitat i tens el teu enfocament. I, per tant, pot ser incorrecte. Si tens algú que t'ho rebateix o que porta un altre punt de vista, doncs enriqueix el joc. En aquest sentit és interessant perquè té aquest component social que, i que no és competitiu, sinó que és col·laboratiu. D'acord?
Molt bé. Més propostes, que tenies encara una altra.
I la darrera és un joc que es diu Dead on Winter. És un joc d'una temàtica que ha estat durant uns quants anys de moda i continua estant de moda, que és la temàtica dels zombies. En aquest joc representa que un conjunt de persones esteu tancats en un edifici. Val? És hivern i, per tant, fora fa molt de fred, val? I, a part, fora està tot ple de zombis. El joc consisteix en que en una sessió es planteja, dintre d'un conjunt d'objectius possibles, es planteja un objectiu a resoldre. L'objectiu pot ser, per exemple, doncs aconseguir portar una quantitat determinada de medicaments a la colònia perquè resulta que hi ha persones malaltes que necessiten antibiòtics o qualsevol altre tipus de medicina. O has d'aconseguir portar tantes racions de menjar a dintre la colònia perquè si no se't mor. La gràcia del joc, quina és? És un joc que es juga a mínim són 2-3 persones, l'ideal són 5, val? I llavors hi ha un objectiu que és compartit per tothom, que és aquest tipus d'objectius que us he dit abans, i cada jugador, però, té un objectiu individual. D'acord? A banda, un dels jugadors pot ser, i no és segur, això depèn de com es reparteixin les cartes del joc, pot ser que sigui un traïdor. I que, per tant, aquesta persona, el seu objectiu, el seu traïdor, i tu no saps que és un traïdor, és que els altres fracassin. És a dir, que l'objectiu de la colònia, de portar menjar o medicaments, no s'aconsegueixi. D'acord? Cada jugador és responsable d'un conjunt de colons, de persones que tenen una sèrie d'habilitats, una sèrie d'equipament, són 2 o 3 persones, a part de tota la colònia de la que t'has de fer responsable. Per anar a buscar l'equipament, els recursos per aconseguir complir l'objectiu, això es va jugant en diversos torns, tu has de sortir de la colònia i has d'anar, per exemple, a una localització com podria ser una comissaria de policia, un supermercat, una estació de benzina, una farmàcia. Val? Quan aconsegueixes arribar allí, et pot passar que en el camí te trobis zombis i te poden mossegar. Si et mosseguen i t'infecten i tornes a la colònia, tu has de decidir si tornes a la colònia o deixes que aquest jugador, aquest personatge en concret, es mori, el deixes fora de la colònia. Si entra a la colònia, pot ser aquesta persona infecti més membres de la colònia. A part d'això d'aquí, entre quan es passa el torn al segon jugador, si es compleixen una sèrie de condicions, s'executa un esdeveniment. Un esdeveniment pot ser, per exemple, que quan una persona va a buscar a la farmàcia medicaments, resulta que s'ha trobat a fora del carrer un cotxe estavellat. Val? I resulta que dintre del cotxe que està estavellat hi ha una persona. Bueno, doncs tu has de decidir si rescates a la persona. Si rescates a la persona, aquest es pot convertir en un personatge nou que tens a dintre del teu equip, però per contra, aquest senyor menja, o potser està infectat i no ho saps. I doncs cada decisió són una sèrie de decisions que són dures, perquè jo dic, bueno, el deixo que es mori aquí el cotxe, doncs és una mica el fotut, no? Però per altra banda, està valorada, dic, bueno, i si el porto a la colònia, què pot passar, no? Està infectat o no està infectat aquest? Bueno, doncs el joc es va jugant d'aquesta manera, per torns, val? Executant aquestes accions d'anar a buscar recursos, els recursos es van posant en comú, val? I llavors si al final de la partida, doncs, que es fa a tants torns, doncs una partida es juga a 10 torns o a 5 torns, es aconsegueixen els objectius, un dels jugadors guanyarà. Val? Si hi ha un traïdor i no es aconsegueixen els objectius, guanya el traïdor. El traïdor també se'l pot exiliar. Val? Uh-huh. I això es fa amb un sistema de votacions. Per tant, hi ha aquest joc que dius, ostres, aquest senyor d'aquí és un traïdor o no és un traïdor? No? A lo millor exilio una persona que no és un traïdor i el traïdor
clar, és el traïdor. Clar, clar,
clar. Hi ha de ser una paranoia i una tensió.
Però aquesta és la gràcia, no, Ricard?
Aquesta és la gràcia, aquesta és la gràcia del joc. Pots jugar sense traïdor, que ja és prou complicat amb el traïdor, ja és un joc infernal. És molt interessant. Ara hi ha aquesta part competitiva i de, uh-huh. i de paranoia dintre del joc que el fa força maco.
Uh-huh. El que ens demostra, Ricard, és que hi ha també doncs, jocs per tots els públics, no? Que aquesta és la gràcia, també.
Sí, aquesta és la gràcia. Aquí us he portat tres jocs amb sistemes de joc totalment diferents, amb temàtiques diferents, i alguns competitius, alguns col·laboratius i un mix, no? I doncs aquí és el que tu dius, no? Ja, jo crec que avui en dia pots trobar jocs amb temàtiques que t'agradin i amb sistemes de jocs amb els que t'hi sentis a gust, no? I, bueno, avui en dia no és com abans, eh? Tenim la tria de jocs per triar i remenar el que ens vingui més de gust.
Uh-huh. Doncs, Ricard, moltíssimes gràcies i escolta, d'aquí unes setmanes et tornem a trucar perquè ens facilitis altres jocs també per descobrir i per intentar despertar també doncs, vocacions entre els nostres oients. Que vagi molt bé, bon dia.
Vinga, bon dia, adéu-siau, Raquel.
I nosaltres ara el que fem és parlar de dansa amb la Neus Elfa. Neus, bon dia.
Bon dia, Raquel, com esteu?
Molt bé, amb moltes ganes de descobrir, perquè avui ens proposes un espectacle i també doncs, a conèixer doncs, a una ballarina molt important també en la teva trajectòria professional.
Sí, jo de fet avui no em vull enrotllar gaire perquè crec que qui ha de parlar és la Charo, però avui estic especialment contenta que pugui estar amb nosaltres al programa perquè és una ballarina d'una trajectòria impressionant. Només us dic que va ser dins de la Fura dels Baus, diversos projectes del Teatre Nacional de Catalunya, companyia de la Sol Picó, etcètera, etcètera. Mm-hmm. I per mi em fa especial il·lusió perquè va ser la primera professora de dansa que vaig tenir quan vaig decidir dedicar-me al món professional i justament va ser ella la que em va començar a iniciar en el meu recorregut professional com a intèrpret.
Doncs vinga, fetes les presentacions, Charo, bon dia.
Hola, bon dia.
Que tenim aquí a la Neus, que ens ha fet la presentació i volíem que ens expliquessis què és el que estàs fent ara.
Doncs mira, ara mateix estic al Teatre Poliorama els diumenges fent l'espectacle Dansa per Tutti. És un espectacle familiar i res, ens queden només dos diumenges, o sigui, aquest diumenge i el dia 1 de novembre.
Uh-huh, o sigui que els oients, afanyeu-vos, que queden Exacte. Pocs dies. Què hem de fer si volem anar-hi?
Doncs, si voleu anar-hi, podeu entrar al web del Teatre Poliorama i allà hi ha la venda d'entrades i res, donar-se pressa, uh-huh. perquè la veritat és que estan venent-se força ràpid.
Doncs això és important, no? Perquè doncs, en el moment actual de pandèmia, explica'ns de què tracta Dansa per Tutti i com heu doncs, ha fet tot el procés, no? de creació d'aquest espectacle.
Uh-huh. Doncs Dansa per Tutti és un espectacle que està format per... Bueno, el van idear un tàndem, la coreografia la va fer la Sol Picó i el text, la dramatúrgia, l'Edu Periques. I tot va sorgir d'una idea que tenia la productora Anexa perquè uh-huh. volia apropar el món de la dansa a tots els nivells, perquè normalment es fan com espectacles molt infantils destinats a infants de 3, a 5, 6 anys per apropar la dansa i en canvi hi ha tot un ventall d'edats que va des dels 8, 9 anys fins als 15, 16 que queden com una mica de la mà de Déu, no? Que estan allò, que no saben com dirigir-se amb ells per fer-los el món de la dansa com més atractiu. I la Sol té un tipus de llenguatge que és molt còmic, molt humorístic, i va molt bé també amb el tipus de dramatúrgia que ha fet l'Edu. D'aquesta manera enganxes molt ràpidament aquest públic, però també com que es tracta d'una família amb unes situacions quotidianes que qualsevol de nosaltres pot viure, totes les persones més adultes que venen al teatre també connecten molt bé. Llavors és una peça molt divertida, que t'apropa al món de la dansa d'una manera molt còmica i que gairebé ni te n'adones que dius, ostres, doncs jo potser també m'hi podria llançar a ballar, saps? Allò t'ho posa com molt fàcil. Uh-huh. I, bueno, el procés d'assajos, doncs, l'havíem de començar el mes de març, just quan va esclatar tot el tema aquest de la pandèmia i es va declarar l'estat d'alarma, per tant, el vam haver d'endarrerir fins al maig, com encara estava en estat d'alarma, doncs vam passar el mes de juliol. I el juliol vam fer 15 dies, com que van començar els rebrots de coronavirus, vam haver de tornar a parar, i finalment al setembre vam dir, vinga, això ha de tirar endavant, la productora Anexa va dir que sí, que hi confiava, que podríem estrenar, i bueno, vam estrenar el 4 d'octubre, i allà hi som, al teatre.
I explica'ns com és actuar avui dia, no?, en aquests temps de pandèmia.
Doncs és molt curiós, perquè ho vam comentar el dia de l'estrena. Clar, la imatge de veure el públic amb mascareta impressiona, perquè clar, els hi veus els ulls, però no veus les expressions de la cara, saps? Quan riuen, no sé, no saps si estan seriosos, si estan connectant, si no, vull dir, és una mica estrany. I després, que nosaltres hem passat per les dues coses que han passat ara a nivell teatral dels aforaments. Vam estrenar amb un 70% d'aforament i la setmana passada vam actuar amb un 50%, perquè clar, el teatre es veu mig buit i queda una mica desangelat, que has exhaurit les entrades, però clar, és la meitat de l'aforament. Sí. I volies que no queda allò una mica de dir, ai... Però
una bueno. Imatge que impacta, no? Sí. Neus, vols comentar alguna cosa, Neus?
Sí, jo només vull dir que el que diu la Txaro, reivindico un altre cop que la cultura és segura. Que l'altre dia que parlàvem amb ella, els teatres tenen unes mesures de seguretat impressionants. Mascareta del públic, entrades a platea segurament per diverses portes segons la fila i la butaca que tens, gels hidroalcohòlics distribuïts per tot el recinte del teatre, no? Però sí que una petita reivindicació és que què passa amb els actors, no? Hi han amb els actors que pugen a dalt de l'escenari, hi ha sectors que se'ls fa PCRs constantment, i els actors i actrius, ballarins, ballarines, crec que també hauria de ser així.
Doncs amb aquest missatge posem punt i final. Moltíssimes gràcies, Neus i Txaro, i a tots vosaltres. Recordeu que encara teniu doncs, dos diumenges per veure Dansa per Tutti al Poliorama. Que vagi molt bé, bon dia.
Una abraçada.
Bon dia, gràcies.